Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat. Molt bona tarda. Benvinguts de nou a un altre programa de La República. La República de Ràdio Sant Vicenç. Avui tractarem el tema de les violències de gènere en temps de pandèmia. La lluita de les dones per la igualtat avança cada dia, tot i que s'ha d'afrontar amb un sistema patriarcal molt arrelat. La reacció del patriarcat ha estat sempre violenta. Per això encara tenim tants i tants casos de violència masclista, però emparada obertament o subtil per les mateixes institucions que es diuen democràtiques i que, en teoria, haurien de prevenir-la. I dins d'aquesta lluita desigual, que dura mil·lennis, tenim ara una pandèmia. Una pandèmia que invisibilitza encara més les persones desprotegides, que precaritza més les vides i que afecta encara més a les dones. I dins d'això es fa un fòrum, el Fòrum contra les Violències a les Dones, que es fa cada any, i aquest ja és el 16è que es fa enmig d'aquesta nova situació. Per parlar del que està passant ara mateix, d'aquest fòrum, de quina és la situació de moltes dones enmig d'aquesta pandèmia i de quins treballs i perspectives aborda el feminisme en aquesta lluita, tenim amb nosaltres a Montserrat Vilà Planes. Ella és presidenta de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere i directora de l'associació Èlia, de suport a les dones que pateixen violència de gènere. És diplomada en Ciències Empresarials, llicenciada en Administració i Direcció d'Empresa. I va iniciar la seva activitat social, cívica i veïnal a l'any 1970. Col·labora en premsa i debat sobre drets de les dones i participa en el Consell Nacional de Dones de Catalunya i el seu grup de treball en violències. Bona tarda, Montserrat.
Molt bona tarda, Alfons.
Molt bé. I també per acompanyar-nos tenim com convidada a Patrícia Melgar Alcantut, secretària de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere i membre del grup de dones Crea Safo. Ella és doctora en pedagogia per la Universitat de Barcelona. Actualment és professora agregada interina al Departament de Pedagogia, Àrea de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Girona. Investigadora principal de IGESI, grup de recerca interdisciplinar en gènere i desigualtats socials i membre de CREA SAFO. Bona tarda, Patrícia.
Bona tarda.
Bé, en primer lloc, felicitats per la celebració d'aquesta 16a edició del Fòrum contra les Violències de Gènere, cosa que té molt mèrit amb aquest temps. Però per això mateix voldria que introduïssiu el seu significat. Què significa aquest fòrum dins de l'educació, dins de la trobada de diferents experiències de les dones, dins de la lluita contra la violència de gènere?
Bé.
Montserrat, per exemple?
Sí. Entre les dues, però començo. Sí, aquest fòrum ja des de 2005, que va ser el primer que vam fer, és un espai per poder realment cada any des de la plataforma poder donar un espai a totes les entitats que treballen el tema, a que es pugui fer un intercanvi de bones pràctiques, a que es pugui compartir estratègies diferents. És un espai molt obert i que fem moltes activitats. Aquest any sembla que eren unes 18 activitats diferents I ho centrem cada any en un lema, que no vol dir que tot el fòrum sigui aquest lema, perquè ja et dic que fem, després fem 6 taules rodones de diferents temes recurrents, no? I aquest any ha estat molt marcat per, clar, per la pandèmia també, no? Necessàriament en totes les taules doncs, es ve a dir què passa, no? Què passa amb les dones i amb la violència masclista davant la pandèmia. I això, doncs, ara per resumir, no? Ara que has dit això del fòrum, no? que és, per dir alguna cosa, doncs, la cosa central, no? Que fem cada any, no? Després d'aquí traiem les conclusions per poder fer campanyes durant tot l'any i perquè puguem arribar a ser un referent en aquesta lluita contra la violència masclista. No? El que nosaltres, amb la pandèmia, el que nosaltres hem posat molt en el centre és de que, tot i que la pandèmia en aquests moments és una crisi sanitària per tota la humanitat, ja ho veiem, i mortal, no? Perquè han mort molta gent, la situació ve també donada perquè nosaltres aquesta crisi que hi ha sanitària, diem que també és una crisi de les cures i de no posar en el centre la vida de les persones. Val? I clar, aquesta crisi ja la veníem anunciant des de fa temps. Oi? O sigui, la veníem anunciant dient que no s'estava posant en el centre, ho havíem dit a la vaga feminista, ho havíem dit en totes les nostres expressions, en totes les nostres els altres fòrums, o sigui, de que realment no es tenia en compte tot el que és aquest treball de cures que fem les dones, tot el, que, bueno, que fem les dones principalment, però que podríem repartir-nos, eh? Bé, això, sobretot. Però que en aquests moments, com s'ha vist amb aquesta crisi sanitària, resulta que recau contra les dones, no? O sigui, sobre les dones, amb les professions feminitzades, etc. Bé, una mica és això i, bé, bueno, potser la Patrícia pot dir alguna altra cosa d'això.
Sí, jo, sense intenció, sense la voluntat de canviar de terç, però recuperant, deia, l'Alfons ens preguntava què significa aquest fòrum. I penso que, a part de tota la concreció que estava comentant la Montserrat, el fòrum per la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere significa la materialització de projectes preventius que, quan s'inicien, doncs, ens voltaven al cap i ens neguitejaven. No? Teníem aquesta voluntat de crear un moviment social que generés sensibilització vers la violència masclista, però alhora que pogués dur a terme o construir espais de reflexió conjuntes per analitzar el que estàvem vivint. I, de fet, és el que portem fent aquests 16 anys, creant espais on any rere any trobem nous aspectes que volem analitzar a les taules rodones, que anem sumant entitats en el desenvolupament de tallers. I en definitiva, és la mostra de que qualsevol grup de persones organitzades poden estar fent coses. Nosaltres tenim la sort que hem anat creixent i crec que tenim un abast molt i molt gran, però sí que animaria la gent que ens estigui sentint a Sant Vicenç dels Horts, doncs no només que vinguin als nostres fòrums futurs, sinó també que pensin que potser poden organitzar coses a nivell local que contribueixin a la sensibilització vers la violència o fins i tot coordinar accions preventives, que de fet és el que fem molt al fòrum, no? Fem tots aquests tallers i organitzem moltes xerrades que bé ens fan a tots i a totes aprendre sobre quin és l'abast, com tu bé deies, al fons d'aquesta violència, però també què hi podem fer com a societat per fer-hi front i, si és possible, doncs, construir un futur lliure de violència.
Tu, sí. Patrícia, t'ocupes particularment de l'educació, no? De pedagogia. Educar per superar aquesta pandèmia que és la violència a les dones, diguem, què requereix tot això? Jo sé que en el fòrum feu tallers, feu...
El fòrum jove. per un jove.
I com està això? Estem avançant entre els joves i nens? Com està aquesta pedagogia?
Sí, fas la pregunta clau, diria jo. Jo sempre tinc una perspectiva optimista respecte a això. Crec que sí que hem avançat. I a vegades, justament, la visibilització que actualment té la violència podria fer-nos caure en una visió més pessimista i dir, ostres, doncs potser estem enrere perquè mireu ara el que surt, mireu ara el que es veu. Bé, bueno, potser la pregunta és, potser fa 15 anys no ho identificàvem com a tal i per això no s'estava visibilitzant. O potser fa 15 anys doncs, ho teníem tan normalitzat que ja ens semblava una cosa correcta o fins i tot adient en el marc de les relacions afectives sexuals. Llavors, ara, som molt més conscients, surten molts casos i a vegades ens desesperem i fins i tot desanimem dient, ostres, a les noves generacions, a veure com pugen i tal. Jo crec que estem avançant. Ara bé, planteges com una doble pregunta. I de fet, al fòrum sí, fem un fòrum per intentar transformar aquesta socialització. Jo diria, si és possible, i amb això ens hi hem de posar tots molt, molt, molt intensament, és començar a educar des de les primeres edats. Per tal que no sigui necessari modificar aquesta socialització, sinó que realment construïm una socialització lliure de violència. Quan moltes vegades em fa la pregunta quan seria el moment adient per començar a desenvolupar tasques preventives? Des d'allà.
Zero anys.
Des dels 0 anys, després no haurem de fer aquesta correcció, aquesta pedagogia que contribueixi a canviar una socialització que ha normalitzat i fins i tot ha enaltit la violència, que aquesta és una de les grans...
Sí, sí, perquè en aquest sentit que dius, seguint el fil, perquè també llavors hem de veure què fan les institucions, què fa la societat per canviar això. I això és el que és més costós o més farragós en el sentit que està molt arrelat, no? El que deies, el patriarcat està molt ben arrelat, aquesta societat. I llavors hi ha com una justificació molt gran. Nosaltres, a la primera taula del fòrum, és una de les coses que vam analitzar en profunditat aquest any, com la societat normalitza aquesta violència, la justifica, la fa trivial, no? Pues potser no cal. I això és tan històricament que costa molt canviar-ho, no? A vegades ens desesperem, no només això, sinó que diem, ostres, encara hi ha assassinats. Com pot ser després de... Pues ara que ja fa, des del 2005, la llei d'aquí, des del 2004 la llei estatal, i en canvi no canvien. I com és que, per exemple, amb la judicatura encara ens trobem amb tantes barreres, no? I per què? Doncs perquè una cosa és fer les lleis i l'altra cosa és implantar-les, tenir aquesta sensibilitat que no només tenen que tenir els joves, o sigui, perquè amb els de 0 a 3 anys i a 3 anys en endavant, que ara, per cert, doncs comencen a haver-hi, ara, al segle XXI, comencen a haver-hi les escoles, aquí a Catalunya, el Departament d'Ensenyament està començant a fer un programa que es diu Coeduca't, que ho té en 300 instituts, està fent ara aquest programa pilot, d'això pilot que presenta que ho haurà de fer, sobre l'educació sexual dels nens i nenes, que és molt important, perquè fins ara no s'ha fet. I aquí al fòrum que han fet alguns tallers respecte a això, hi havia noies de fins 23 anys que dius, ostres, però són molt joves, no? Sembla que hagi d'haver canviat això de l'educació sexual a les escoles, no? Amb el respecte, amb impulsar tota aquesta sensibilització entre els nens i les nenes i els nois i les noies, no? I això és superimportant. El fòrum també ho tractem. Nosaltres tenim un projecte que donem veu, que es diu Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat, que dona veu als nois i noies perquè amb els seus iguals puguin, en els centres escolars, puguin fer aquest treball de sensibilització i de prevenció, que ens puguin ajudar, perquè moltes vegades amb aquestes edats doncs, els nois i noies tenen més fertilitat amb els seus de la mateixa edat que no que si els hi diu una persona gran o una professora, etcètera, no? Però ho fem també molt en combinació amb les professores i els professors que es tenen que convenxar per fer aquest projecte, no? Amb aquesta xarxa activa. I això doncs, després el fòrum es veu reflectit en aquest fòrum jove on hem fet aquest any tot el que hem pogut, no? Perquè aquest any tot ha sigut virtual i no ens podem relacionar com voldríem. No?
Digues. Si em permeteu, m'agradaria afegir una cosa. Aquí jo crec que sí que hem de fer una miqueta d'autocrítica, reconeixent el treball que s'ha fet des dels anys 60-70 en favor de la coeducació, però hi va haver un moment, i encara continua passant, que pensem que el que tradicionalment s'ha treballat amb coeducació era suficient i aquí ens havíem equivocat. Hi ha molta gent que ha fet la seva principal lluita o, doncs, per exemple, redistribuir equitativament els patis. Sí, és important. O doncs que les joguines no siguin sexistes. Sí, és important. No dic que no li estic traient importància. Ara, ens hem oblidat d'un element que ens està donant cada dia a través dels mitjans de comunicació bufetades a la cara, que és el fet de com hi ha una sèrie de models d'atractiu on la violència és la que es posa en el centre i que ho estem veient a través de sèries de televisió, de pel·lícules, de lletres de cançons. I això és amb el que s'estan socialitzant els nostres joves. Amb això el que vull dir és que està molt bé que treballem perquè els nostres nois i noies siguin molt lliures a l'hora d'escollir com es volen vestir, a l'hora d'escollir a què volen jugar, a l'hora d'escollir quins esports volen practicar, però amb això només no transformarem les arrels de la violència de gènere, perquè quan estem parlant de violència de gènere estem parlant d'una sèrie de models de relacions afectivo-sexuals on, per desgràcia, i ho hem de dir, és dur escoltar-ho, però és així de clar, on en molts casos aquells personatges sobre els quals es situa l'atractiu són models que exerceixen la dominació, l'abús, que en definitiva maltracten. I aquests personatges estan presents en les sèries que més visualitzen els nostres joves. I a vegades ens oblidem de parlar amb els nostres joves sobre això. Sí. I això és un discurs, al meu entendre, interessant, però que no va a l'arrel.
De fet, la coeducació hauria de ser això també. Aquesta discussió sobre aquesta sensibilització, aquesta educació amb el respecte, hauria de ser aquesta, que no s'està fent, a veure si ara s'aconsegueix amb això. Digues, Alfons, detallat.
No, jo també reflexionava que moltes vegades el més fort resulta que ho tenim davant dels nassos i no ens n'adonem, perquè el problema és detectar aquest model com que en si mateix ja és un model que exerceix una violència. I, en canvi, doncs tothom, com s'ha fet sempre, com hi ha tanta publicitat, com totes les institucions ho veuen la mar de normal, etc., precisament potser el problema està aquí, no? Saber detectar on està la violència, perquè això em recorda també alguns debats, no, que heu fet sobre el tema de les microviolències com si fossin més petites, no? Però segurament de les micros cada vegada se'n pot anar a les macros, no?
Sí, evidentment, perquè de fet comença per les micros i continua i són... No n'hi ha de micros. Mira, l'altre dia em van trucar dient que hi havia un programa per poder educar, o sigui, reeducar amb homes que han fet agressions. I deien, perquè són agressions lleus. Mira, agressions lleus, o hi ha una agressió o no hi és. O sigui, una cosa és una discussió entre dos al mateix nivell, i que es discuteixen perquè no els agrada com fan les coses a dintre casa o amb una empresa, és igual, no? Una cosa és una discussió i l'altra cosa és una agressió, una violència d'un que està exercint sobre l'altre, un domini i una violència. I
un això, abús.
un abús, llavors això no es pot, no hi ha lleu i no lleu, no? O sigui, ho dic per això de les microviolències, perquè llavors és aquesta normalització que fem, és que això és trivial, no? Un insulta l'altre, doncs no passa res, no? O sigui, aquí està, aquí és una cosa, a veure, això fa nosaltres, que l'associació Èlia també atenem a dones, per aquí comença tot, vull dir, per aquí comença a haver-hi, doncs, que amb una dona, quan comences la relació, no, el primer dia potser no li donaran una bufetada o potser no li... Però la van marmant i aquí està la cosa que al final, doncs, arriba a ser una constant que fa que al final sigui una violència molt agressiva. No? Bueno, no. Penso que això és important.
Sí, se'm permeteu. Sí. Jo faria que aquí hi ha hagut un sector, a vegades, per desgràcia, amb el vistiplau de les institucions, que ha fet un mal joc a la lluita contra la violència. Els temes de gènere i els temes de violència, quan es tracten des de determinades posicions, s'han de tractar amb certa rigorositat. I jo, si ara haig de fer un repàs del que s'ha parlat moltes vegades en els darrers 20 anys sobre violència de gènere, hi ha hagut molta opinió. I l'opinió la podem deixar a les nostres converses amb amics, personals, però no, l'opinió no serveix per legislar, l'opinió no serveix per fer programes educatius contra la violència, l'opinió no serveix per parlar des d'una taula com a ponent si un ocupa un determinat càrrec. Jo sobre això sí que faria una crítica molt i molt, molt gran, perquè entenc que qualsevol, que les ciències socials, igual que passa en medicina, igual que passa en altres disciplines, doncs han de sempre mostrar les evidències científiques d'allò que estan dient. Jo crec que això que comenteu de la gradació suposada de les violències i aquestes microviolències, doncs sí, en el seu moment suposo que era un títol atractiu que potser ajudava a no parlar realment de l'important i que va servir per vendre uns quants llibres, però posaria molt en dubte les recerques en les quals s'havia basat la persona que va treure aquesta idea per explicar-la. I com això, posaria també en qüestió alguns dels programes que han tingut finançament i que, bueno, que potser no s'ha demanat, doncs, una fonamentació teòrica prou rigorosa com pel tema que estem tractant, no? És que al final estem parlant de que treballem amb persones i que tenim entre mans la vida de moltes dones que potser ara estan vivint una situació de violència, nenes que la poden viure en un futur, i dones que, per desgràcia, estan acabant sent assassinades per les seves parelles, llavors.
Sí, perquè...
Quan és aquest, a mi qualsevol cosa que digui o deixi de dir sobre la temàtica, especialment en el meu cas, que com bé has dit en la meva presentació, doncs treballo en investigació i treballo a la universitat, m'ho penso dues vegades, sempre revisant quines evidències tinc, quin conec de recerca que parli sobre això, i si no en sé, doncs humilitat. Mira, jo aquesta part de la violència mai l'he treballat, no l'he investigat, no en sé. Però...
Amb això també si passem ja al tema de l'atenció a les dones, això passa molt amb els recursos i amb l'atenció que es fa a les dones o amb el desenvolupament de la llei, fins i tot, no? O sigui, aquesta poca formació que hi ha, potser no és ben bé el que tu dius, però sí que va lligat, la poca formació que hi ha amb tot el circuit d'atenció a les dones per part de les persones professionals. O sigui, se li dona poca importància i això fa que hi hagi una mala detecció, per exemple, al d'això primari, a les CAPs, no? O sigui, a l'atenció primària, perquè no hi ha aquesta formació. I sembla, o fins i tot amb advocades o advocats, que jo he compartit alguna vegada taula a la televisió o així, i que et diuen, no, això és una moda, això de la violència masclista. O sigui, i surten a parlar a la televisió, que les veu molta gent i que els sent molta gent i que la gent com se té que veure amb això, no? O sigui, hi ha aquest any, no sé, segons les xifres, però és igual, 40 dones assassinades, 70, perquè segons qui ho compta, Doncs, perquè ara encara no està ben definit si la llei diu que les assassinades són parella o són en relacions esporàdiques, ja ho aclarirem tot això, però bueno, és igual, mentre siguin una pila de dones assassinades, que nosaltres que fem el tercer dilluns, cada tercer dilluns ens trobem a la plaça Sant Jaume, ara de vegades no podem anar-hi presencial, però bueno, ho intentem, però vull dir que cada tercer dilluns donem les xifres de dones que estan assassinades, com després es poden dir, es poden, amb el circuit que hi ha de les dones, el primer que fan és anar al CAP, a les dones, a serveis socials, etc. A pesar de que hi ha molt bones professionals, jo no vull negar-ho això, amb els circuits especialitzats hi ha bones professionals i tothom s'esforça tot el que pot, però la manera que hi ha de formar amb aquestes persones el desenvolupament de la llei que fa tants anys que està, no s'ha fet amb uns bons recursos perquè realment es puguin acompanyar aquestes dones. Això és molt important. Ara s'ha vist amb la pandèmia. La pandèmia, les dones han estat tancades a casa, no només les que estan amb l'agressor o que estaven potser intentant trobar alguna entitat per poder-ho explicar o que estaven intentant anar amb algun recurs, sinó també les que ja havien sortit de l'agressor però que estaven fent recuperació. Pensem que això de la pandèmia ha estat un retrocés per totes aquestes dones i un retrocés per poder-les acompanyar, tot i que han fet molt d'esforç. A veure, tant les associacions com també les institucions. Les institucions, però, encara es troben també amb masses barreres. Jo no vull dir la institució que està a peu de carrer, les tècniques que nosaltres parlem, però, és clar, quan veus les mesures que s'han anat agafant a nivell global per pal·liar tot el problema econòmic i tal, doncs les dones en surten molt mal parades. Molt mal parades perquè són les que estaven fent professions menys retribuïdes, les que s'han quedat sense feina perquè eren feines precàries, que estaven fora del sistema econòmic. Bé, o sigui que això també va en relació una mica amb tot això que parlàvem.
Es podria dir que aquest temps de pandèmia ha sigut com un temps de foscor o està sent? Un temps de foscor per les dones, pel que passa a dins de les cases i, per tant, diguem, d'una certa impunitat per l'agressor, no? Com ho veieu? Perquè, clar, el fet és que continuen havent cada cop doncs, casos i casos, no?, de dones.
Bueno, ahir una dona assassinada sense anar més lluny, a Lloret de Mar. Avui s'ha donat. Però bé, a veure...
Hi ha més de temps per poder fer una anàlisi en profunditat i amb dades.
Sí.
Podríem dir que la situació de pandèmia en si mateixa ens pot fer intuir que sí que ha estat una època de foscor perquè els condicionants, sens dubte, no eren els més adients per poder atendre dones en situació de violència. Llavors, davant d'aquesta hipòtesi inicial, ens fa pensar que quan es tinguin dades oficials doncs aniran en aquesta línia. Ara bé, a mi m'agradaria destacar que també han sortit iniciatives veïnals per donar resposta a les dones que estaven en situació de violència. I potser ens sorprenen llavors en aquest sentit les dades o ens sorprèn el recull, si es pot fer un recull ben sistematitzat de totes aquestes iniciatives, perquè potser s'han visibilitzat més aquelles iniciatives que feien referència a persones que s'organitzaven per anar a fer la compra a algun veí o veïna que no podia sortir o que estava malalt o alguna persona gran, però també hi ha hagut iniciatives que anaven orientades a estar pendents de si escoltaves a la porta del costat una situació que podies intuir que era de violència, avisar. I això hi ha entitats, si no recordo malament, l'entitat Alma, i va treure una campanya molt, molt interessant i molt gràfica que sortia doncs, allà escoltant a la paret del costat perquè estiguessis pendent. Després, la pròpia Generalitat també va treure una campanya de cartells que demanava que els forns de pa, els serveis bàsics que estaven oberts, es pengessin aquell cartell De tal manera que una dona que estigués en situació de violència i aquell dia sortís a comprar el pa, sapigués que aquell forner o aquella fornera es comprometia a trucar al telèfon d'assistència a la víctima de violència masclista per ella. És a dir, si tu li deies a aquella persona estava compromesa a fer la trucada per tu. Mm-hmm. Penso que ens poden sorprendre positivament i gratament iniciatives si fem un bon recull de tot això. Ara bé, no oblidem que la pandèmia, per descomptat, els condicionants que implicaven per una dona que estava en situació de violència... Bueno, i no només, no oblidem, no només a les dones, als seus fills i filles. Aquesta ha estat una de les grans... Bueno, per desgràcia, són moltes vegades oblidats i pateixen enormement aquesta violència i les seves conseqüències.
Però els fills i filles, diguem, venen a partir de l'agressió a la dona, no? És una manera de fer mal també a la dona.
Sí.
Tampoc és, diguem, culpable ni responsable ni és el que promou res, no?
No. Jo, o sigui, en el cas dels nens i nenes, a vegades, no hem d'oblidar que aquests nens i nenes sempre reben les conseqüències d'aquesta violència. A vegades les reben de manera directa, perquè l'agressor doncs els agredeix amb ells i amb elles també. I d'altres vegades, perquè el simple fet d'estar presenciant situacions de violència és també una violència psicològica per tu, és també una situació d'estrès per tu. I això no ho hem d'oblidar, que a vegades... No, aquest nen no ha patit la violència. Bueno, no l'ha patit potser de manera directa, però tot el que ha estat vivint de manera indirecta és molt greu per la socialització d'aquest infant.
Sí, amb això porteu tota la raó, perquè i amb aquesta pandèmia també hi ha hagut molts casos, també això sí que s'ha copsat dins de les entitats que teníem a dones i a criatures, doncs casos també d'assetjament dintre, perquè se'n donen, hi ha un tant per cent bastant elevat, d'assetjament dins de la família amb nens i nenes. O sigui que això també ha estat un dels punts importants. I sobretot, jo penso que tot el que ha dit la Patri, i a més, les dones estan patint molta angoixa. O sigui, el fet d'estar tancades, el fet de no poder anar, perquè encara que ara hi hagi una mica més d'obertura, doncs també doncs la gent té por d'anar als llocs, es fan moltes atencions per telèfon, el que no es pugui estar, per exemple, amb els grups. Nosaltres a l'associació Èlia tenim grups d'unes quantes dones que es reuneixen i fan tallers i aquesta companyia que es donen entre una i l'altra, això fa que creixin i que és la recuperació que tenen, no?, a mà. I això en aquests moments s'està dificultant, no? S'ha fet algunes cosetes i sobretot les atenem super per telèfon i tot, però esclar, fem també algunes coses, fins i tot ioga virtual, tot el que vulguis, però esclar, estan creant-se una angoixa vital, no? I després, també el que sí que ja hem començat a veure, això que deia de les dades, no? Nosaltres, per exemple, a l'associació, en tot l'any passat vam atendre unes 160 dones. I aquest any, al mes de juny, ja portàvem 160 dones. O sigui, sí que hi ha hagut un augment de persones que tenen necessitat de dones que tenen necessitat d'atenció, no? I això, doncs, bueno, és un símptoma, no?, que per un cantó és bo perquè vol dir que la gent pot ser que sigui també un reflex, això també ho tindrem que anar estudiant, del que deia la Patri, que realment hi ha hagut alguna cosa molt positiva, que és que la gent s'ha anat parlant amb totes les xarxes de suport. Aquí al barri, per exemple, de la Sagrada Família que estic jo, doncs s'ha parlat molt a les xarxes de suport, això, el casal de barri també, i això ha sigut una cosa positiva dins de la pandèmia, que és tan negativa, perquè torno a repetir que la cosa econòmica també influeix molt en les dones. l'habitatge. L'altre dia van desdonar aquí al barri una família i no sabien d'anar. Bueno, evidentment, l'Ajuntament l'ha agafat i l'ha posat a l'Ecus, bueno, amb un suport que hi ha perquè no es quedin al carrer. No? Això, evidentment, hi és, però no una recuperació d'aquesta gent, un habitatge, o sigui, l'habitatge està molt superat, molt col·lapsat i no hi ha sortides per aquestes dones que es queden doncs, igual sense llar.
Això és un dels temes que em ronda a mi al cap també, no? Com comença la violència a la dona? Perquè, clar, podríem dir comença a la casa, però comença també doncs amb decisions d'institucions que fan fora a la dona, els fills d'una altra casa. O comença també a la feina, no? On sí. Hi ha un abús de tot tipus, començant ja per l'econòmic i no diguem, no? O sigui, molt altre tipus d'abusos. Per això, la dona pateix diferents violències dins d'aquesta societat que es complementen, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, evidentment. O sigui, les violències no són només de la parella, que precisament ha sigut un dels debats que hi ha hagut amb la llei, perquè només contemplava la violència amb les relacions de parella, no? De sentimental, vull dir, no calia estar casat, no? Però vull dir que no contemplàvem, hi ha hagut tot aquest esclat durant aquests últims anys, per sort, doncs, amb el que és el rebuig a la violència sexual, no? que hi ha hagut, a les violacions, no? I això és, i en tots els camps, i amb el camp laboral, és un camp, bueno, que des de fa molt de temps, no? Molts anys, no dir des de sempre, en segles, no? Doncs la dona ha estat en un estatus, no? Que s'ha permès, doncs, que per pujar de categoria s'hagi de poder-la assetjar. En altres llocs, per exemple, amb la, que quan va sortir tot el de les recollides de la maduixa, etc. O sigui que les dones siguin sempre estan exposades a que un altre més superior les pugui assetjar. No? Això, nosaltres també tenim unes exposicions que ara estem fent de testimonis de dones i precisament fem aquesta diversitat de violències que pot patir les dones, no? No solament a dintre la parella, no? Però fins i tot amb aquesta pandèmia també s'han aguditzat aquestes, perquè, per exemple, amb les violacions, doncs ara el pitjor que pot haver-hi és que els carrers estiguin buits, entens? Perquè de vegades no estan buits del tot. Les dones que van a treballar a la nit, els homes que assetjadors, que agressors que no estaran fent el toque de queda, bueno, o sigui, tot, jo penso que doncs hi ha un factor pues, que es complica.
Sí. No, digues, perdó.
No, si volies afegir alguna cosa.
Bueno, jo afegir, estic completament d'acord amb el que comenta la Montserrat de mostrar aquest ampli ventall de violències que existeixen i l'abast d'aquestes violències. El que a vegades tinc la impressió és, no sé si ho acabem de saber transmetre bé a la societat. La gent que ja fa molt de temps que hi estem amb el tema i que ens hi... Jo no sé fins a quin punt, quan algú dels oients d'aquest programa escolten això de violència institucional o de que les violències que ha patit la dona més enllà del que està patint en la parella, estem arribant a ajudar-la a comprendre si ella està patint una violència dins de casa seva. Llavors, jo sempre penso que hem de fer una reflexió dins dels moviments socials i també dins de l'acadèmia, de saber endreçar molt bé i dir, vale, la violència dins de l'àmbit de la parella... Tu feies la pregunta abans, quan comença? Vale. Anem a ajudar una dona a identificar si està vivint violència dins de la seva parella. I a part de tot això, anem a fer una reflexió col·lectiva com a societat de totes les discriminacions que al llarg de la història ens han acompanyat com a dones, de com la violència contra les dones ha existit també al llarg de la història, que això no és ni una moda, ni tampoc una cosa que ha començat a passar ara perquè les dones ens hem alliberat, no? Ens ha passat sempre al llarg de la història. I aquesta reflexió col·lectiva la necessitem per fer un canvi global i social. Però si no ubiquem les peces a cada lloc, a vegades no sé fins a quin punt realment tenim la incidència social necessària i ajudem a la pràctica tot el que necessitem. Jo afegiria aquesta reflexió, que és autocrítica, sí. Perquè la Montserrat, que avui tenim la sort de compartir programa, en parlem moltes vegades sobre aquests temes. Aquestes converses les traslladéssim ara mateix a una conferència amb altra gent o a un debat amb una associació de barri, no sé si les estaríem ajudant o les estaríem liant més saber quina situació s'hi troben.
Bé, quan comença la violència, pot començar, comença, jo penso, des de les primeres relacions, des de la primera relació que es tenen, o sigui, el poc respecte que es poden tenir entre dos. Totes aquestes qüestions de la vida quotidiana, de fet, eh? O sigui, com ens relacionem, no? Perquè sigui una relació agraïda, una relació que realment ompli les dues parts, no? I sobretot que no hi hagi aquest desnivell, no? O sigui, que l'home no estigui per sobre de lo que pugui pensar o fer o fins i tot discutir la dona, no? O sigui, moltes vegades sí que és veritat que ens perdem amb que si ens repartim la feina o no ens repartim la feina, això és una cosa que passa a tothom, a totes les dones o a tot el món o el que sigui, però sí que el que és violència, centrem-nos en que és quan això comença, aquest aïllament, o sigui que la persona que està convivint amb tu també no cal que sigui una persona que convivi amb tu. Amb els nois i noies, quan comencen les relacions, també hi ha aquest poc respecte per la relació. Hi ha el que dèiem al principi d'aquesta socialització, de que fem més cas a el que diuen les pel·lícules i tal, de que tens que ser una noia doncs, que vagi, que potser no estàs satisfeta amb una relació, però que tens que aguantar-la perquè és el que diuen totes les de la classe, etc. I a nivell, com més aviat et vas fent gran, doncs vas topant amb totes aquestes altres que han dit. A la feina has d'aguantar les agressions sexuals, i tot això és el que va conformant que després hi hagi una violència potser més visible, no? que és la violència més física, no? Però que aquesta violència subtil de cada dia és la que fa possible després aquesta violència. I que realment és veritat que si ens estan escoltant dones, que sí que es pot, és una cosa positiva poder-ho explicar, perquè sí que es pot sortir d'aquesta violència. O sigui, sobretot es pot sortir en quan trenques aquesta visió de que tu no pots, tu ets petitona i no pots superar el que un altre t'estigui fent aquest domini, no? O sigui, sempre s'ha de demanar ajuda perquè sola és molt poc probable que puguis sortir tu sola d'una situació de violència, perquè és això. Aquest aïllament fa que tu, doncs, també ho consideris normal. Això s'ha dit per activa i per passiva, no? Quan una mare, doncs, la filla que s'ha casat, doncs, home, mira, doncs aguanta perquè això ja se sap que això passa entre els homes i les dones, no? O sigui, tot ja se sap i tot és aguantar. Llavors, doncs, és molt important. Sí.
Sobretot, jo crec que hi han determinades sentències contra les dones que realment són com una llosa. És dir, es veu per un cantó la lluita de la dona, la solidaritat entre dones, la mobilització de les dones, però de tant en quant surt una sentència com la de la manada. No? Clar, això s'ha de tombar, aquest tipus de judicatura, aquest tipus, perquè és des d'una posició molt institucional que es jutja a totes les dones. Amb una es jutja a totes, no?
Sí.
És sí, una nena de 12 anys que se li digui que no va ser violada. I que,
sí, sí, realment això ha estat així. I és, però és un reflexe, fixem-se que això és un reflexe de lo que és la societat, perquè no és només la judicatura, que la judicatura s'ho ha de pensar, eh? Perquè realment diem que les dones denuncien i després és molt difícil tot el circuit, etc. Però bueno, la societat, els companys dels que fan la violació, l'entorn dels agressors és molt, molt poc assertiu amb això. O sigui, amb un agressor costa molt que el seu entorn s'hi posi en contra. Perquè costa entendre com un amic teu pot ser que estigui fent aquest tipus de violències, etc. Però això és molt important, no ser còmplices d'aquestes agressions, no? Per part de l'entorn, no només dels amics, sinó també de les amigues, eh? O sigui, això es dona, no? Molt. I clar, la judicatura amb això està fent molt poc favor i molt poca sensibilització i tenim un problema amb la judicatura. Però també hem de veure i això hem d'aprofundir en això, amb aquesta sensibilització i aquesta manera d'animar les dones a que també el que facin és comentar-ho, buscar ajuda. Ara hi ha recursos públics que ajuden, hi ha associacions que ajudem, etc. Anaves a dir alguna cosa, tu, eh?
Bueno, jo anava a complementar el que has comentat fa un moment, quan llançaves un missatge a encoratjar les dones a que busquin ajuda. Jo volia complementar el teu missatge animant a les persones a qui se'ls demana aquesta ajuda que realment donin aquesta ajuda, perquè aquesta idea de que les dones viuen en silenci la seva violència... Bueno, jo recentment, per una recerca que estic ara mateix dirigint, que justament el que estem fent és analitzar les xarxes de solidaritat informals, com incideixen
l'entorn
de les dones en situació de violència masclista. I he pogut revisar moltes recerques d'arreu del món i més o menys totes les estadístiques ens diuen que entre un 70-80% de les dones demanen ajuda a algú, a un amic, a una amiga, a un familiar, a fins i tot a algun company o companya de feina. Llavors, amb aquestes dades a la mà, ja ens obre una part important de recerca i d'intervenció, que és, vale, doncs aquestes persones que reben la sol·licitud d'ajuda, què estan fent i com ho estan abordant? I bé, aquí hi ha un factor que també hem de començar a treballar, que és quines són les barreres i quines són les potencialitats que té la gent per donar aquesta ajuda. Hi ha una por que té molta gent de donar ajuda a aquestes dones, que és que rebin ells també, d'alguna manera, la violència, no? El que se'n diu un assetjament sexual de segon ordre, una violència de segon ordre, no? Bueno, doncs potser ens hem de començar a preocupar amb tota aquesta reflexió legislativa que ens està fent la Montserrat de com protegim a qui protegeix a la víctima. Perquè si això no ho comencem a blindar, la gent pot tenir bona intenció, però les reticències inicials poden fer que un recurs que tenim al costat, un recurs que pot ser un company o una companya de feina, un recurs que pot ser un amic o una amiga, i que ens facilitaria molt les coses i fins i tot permet fer un seguiment del cas molt proper, molt més, a vegades fins i tot acollidor, l'estem perdent, no n'estem fent ús. Per tant, afegir el missatge que donava la Montserrat de ens hem d'animar a denunciar, ens hem d'animar a... No només a denunciar, sinó a explicar-ho a persones de l'entorn perquè ens ajudin, a buscar entitats que ens ajudin. Bé, doncs aquestes persones de l'entorn que també s'encoratgin a fer un acompanyament a la dona, a apropar-la al recurs que tinguin més a prop o a l'associació que puguin tenir més a prop, com fan, per exemple, dins de l'associació Elia.
Sí, nosaltres rebem en aquests moments moltes vegades. Primer, dir que les dones, del primer que es queixen quan arriben a la nostra associació, de les coses primeres de factors, és això, que han demanat ajuda amb algú de l'entorn i no se'ls hi ha donat o no, o fins i tot se'ls ha intentat convèncer de que no estaven tan malament, no? I això és un problema important. I després la por amb altres sectors, per exemple, amb el jovent, aquesta por encara és més aguditzada, de que amb ells també llavors se'ls giri contra la violència contra la persona que està ajudant a la víctima, no? Llavors, això és molt important, l'entorn és molt important que pugui donar aquesta ajuda.
Bé, el temps se'ns espull. El que passa amb el programa aquest de la República, sempre, bueno, pensem una hora, però...
Sí, després passa ràpid, eh?
Encara teniu una segona tanda, no?, d'aquest fòrum. Què tractareu i quins dies són?
Sí, mira, és el dia 12, 13 i 14 d'ara, aquesta setmana, de novembre, i tractarem diversos temes, o sigui, el programa el dijous tenim diverses activitats així en simultànies, no? Traiem-lo de la bretxa salarial, traiem-lo dels drets humans amb les dones al món en general, que fem un videofòrum molt interessant, de les dones indígenes, etc. I després tenim una taula rodona que és sobre els feminismes internacionals, o sigui que a l'espai internacional, quines són les agendes avui dia? Hi ha hagut Beijing més 25 aquest any, que ha estat molt deslluït per culpa de la pandèmia, però que és una plataforma d'acció on es van fer tot uns punts importantíssims perquè els governs, tot el món seguís aquests on estem d'això, que fa 25 anys, on estem d'això, i quines mesures s'estan prenent en aquests moments, no? I després tenim un altre sobre l'antiracisme davant de totes les teories que hi ha, no?, de l'islamofòbia, del racisme, etc.
I també un tema internacional, a tot el món s'està debatint això, també.
Exacte. De fet, totes aquestes taules rodones són de temes recurrents, no?, d'aquestes s'estan debatint i tal. I després també hi ha un sobre la prevenció de la violència cap als homes joves migrants, que també és sobre la migració i la masculinitat, no?, i sobre les dones migrades, no? I també al final, doncs, el dissabte, el dia 14, el de matí, hi ha una taula rodona on volem precisament fer com un diàleg amb totes les entitats que estem treballant amb això, amb totes les entitats socials, amb totes les persones que vulguin fer aquest anàlisi de com està la situació, i fem una taula rodona de 10 a 12 del matí on doncs, diem juntes per canviar la història i on volem que això passi, no? I després ja farem una cloenda que serà més aviat, que farem les conclusions, etc. Això serà aquesta setmana, el dies 12, 13 i 14.
Si algú es volgués apuntar i no s'ha apuntat, que...
Es pot apuntar a la web de la plataforma, que és violenciadegènere.org, violenciadegènere.org, i allà hi ha tots els detalls i es pot apuntar fins a l'últim moment, encara que demanem que s'inscrigui abans, perquè així li passem el recordatori, li passem l'enllaç, perquè com que tot això de la forma virtual s'ha complicat, doncs es pot fer. Però a la web de la plataforma estan totes les activitats que s'han fet fins ara, les taules rodones estan totes gravades, avui ja s'ha posat les d'aquesta setmana passada i tothom podrà gaudir d'aquests ensenyaments que hi ha hagut en aquest fòrum. I es pot entrar el mateix dia del fòrum es pot entrar a totes les activitats que es vulgui.
És dir, que es pot veure el vídeo de qualsevol conferència que s'hagi fet, debat, etc. No?
Ah, exacte.
Molt bé. Sí. Bueno, doncs, tal com deia, el temps s'ha esgotat. Moltes gràcies, Montserrat, moltes gràcies, Patrícia. És un tema molt, molt important, en primer lloc, molt interessant perquè ens ensenya molt de nosaltres mateixos i mateixes com humanitat i que, bueno, diguem, detectar tot això, aprendre a conviure amb igualtat, a no estar un per sobre d'un altre, és una llarga història de la humanitat i encara no hem arribat a poder-la fer bé. Per tant, aquesta lluita que esteu portant és molt important i crec que aquest fòrum val molt la pena i convido a tothom que no ho hagi fet doncs, a entrar dins de la pàgina web de Plataformes contra la Violència de Gènere. Gràcies, Montserrat. Gràcies, Patrícia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Alfons.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.